Aquesta és una història que només pots viure al circuit. 24, 25 i 26 de maig. Gran premi Monster Energy de MotoGP al circuit de Barcelona, Catalunya. Compra ja les teves entrades a circuit.cat. Viu-ho!
Un minut, arribarem a un quart de 6 de la tarda. Saludem a aquesta hora el periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, Toni Muñoz. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Aquest partit del Sàdar fa bola, eh? És d'aquells sí, que, sí. que...
Dos quarts de 10,
sí,
sí. Un dimarts. Sí.
I a Pamplona, que deu fotre una rasqueta.
Déu-n'hi-do, eh?
Saps d'aquests partits ja que dius... I és, a més, és l'últim...
L'últim, abans del Mundial.
Abans del Mundial, sí, aquest Mundial que ens cau aquí al mig. Vull dir que... Ai. Que tremendo. Per cert, el Toni Muñoz, que és, com dèiem, periodista de successos i tribunals de La Vanguardia, li explico amb ell, els oients que ens segueixen ja ho saben, hem incorporat un equip d'investigadors al programa.
Ui,
perquè
bueno,
això dels crims i d'aquest tipus de coses estan, sí. estan a l'ordre del dia.
Treballen finet aquests, eh?
Exacte. I atenció, perquè a partir d'avui teniu el segon cas a RAC+1 de crits.
Crímenes, secuestros, robos, palizas callejeras, xenofobia, maltrato de animals, abús de género, de menors i de tota mena.
La investigació de l'Emili Solsona i l'Aureà Lladó, la segona investigació a RAC+1, en el cas que ens ocupa aquest segon podcast, és el cas de l'acompanyant menor. El cas de l'acompanyant menor. A RAC+1 en parlem amb ells el divendres i són gent, de moment, que ens estan demostrant la seva solvència. Sobretot, solvència contrastada. Gent que patrulla i que es dedica a resoldre casos que la policia, Toni Muñoz, no resol o no actua.
O sigui, no arriba la policia, arriben ells.
Exacte. Ells posen la foscor on no cal posar-la. Bé, entrem en matèria amb el Toni Muñoz perquè fa uns minuts hem conegut que les famílies Millet i Montull, que ara parlant a micro tancat amb el Toni Muñoz em deien, jo pensava que estaven fora, cadascú a casa seva, i em deies que no, que estan a la presó.
Sí, sí, estan a la presó, tant Fèlix Millet com Jordi Montull. De fet, Fèlix Millet va demanar l'indult, no li van concedir, va demanar el tercer grau, tampoc li van concedir, i en el cas de Jordi Montull sí que li havien concedit la junta de tractament de la presó. Va sortir uns dies, va tornar a casa seva, i després el jutge va revocar aquest tercer grau.
Fixa't.
Perquè considerava doncs, que no calia aquesta semi-llibertat i que havia de passar la condemna doncs, a la presó. Ja. I l'última notícia que tenim és que allà segueixen, si no va xerrat, la veritat.
Bé, el cas és que les famílies han pagat 11 milions i mig d'euros dels 23 que van desviar del Palau de la Música. No obstant això, cap dels dos ha pagat la multa de 2,9 milions que els va confirmar el Tribunal Suprem l'abril del 2020. La pregunta és, que vas dir feia micro tancat el Toni Muñoz, aquests diners, que de cop i volta han aparegut...
Bueno, és de la família, ja ho diu, la família.
Presten, se demanen.
Sí, no, però vostès ho saben?
No, ja
jo li pregunto al Toni Muñoz, que és l'expert en la matèria. D'on surten ara de cop i volta 11 milions d'euros com aquell que té... Què et diria jo? Un xupa-xups a la cartera.
Bé, doncs això bàsicament són de tots els béns que els hi van embargar quan els van enxampar l'any 2009.
Però si estan embargats...
Estan embargats vol dir que no pots disposar.
Clar.
Bueno, no els pots vendre, doncs ara estaven immobilitzats, diguéssim, per la justícia i ara doncs els han recuperat i se'ls ha quedat la justícia. Després això entrarà en un procés de subhasta i quan es transformi en diners, doncs els ingressaran. Ara han ingressat ja 12 milions d'euros de tot el patrimoni.
Disculpa, però aleshores ells no han ingressat la família 11 milions d'euros.
Ells posen a disposició del jutjat, tot el que eren els seus béns.
Val. O sigui, del que els hi va... Això és interessant d'explicar-ho. Important. És a dir, del que va immobilitzar la justícia, ara la família diu, de tot això que teniu que és nostre, o era nostre, ho donem...
No exactament. És a dir, el procediment és, l'any 2009, quan confessen Jordi Montull i Fèlix Millet, doncs que van saquejar el Palau de la Música... En un primer moment van parlar de 3 milions d'euros, després quan van començar a estirar el fil van arribar a 23 milions d'euros que es van poder acreditar.
Qui diu 3, diu 23.
Sí, no, i se sospita que van ser 40, però clar, que molts dels diners els treien en efectiu, això no s'ha pogut rastrejar, seguir el rastre dels diners. Al final, com han intentat rescabalar tot això? Doncs a partir de les propietats que tenia Fèlix Millet, Jordi Montull, les seves filles i tot això,
mobles,
doncs, en un primer moment ho van immobilitzar. Ara, quan ja hi ha hagut la sentència, que va ser l'any 2018, concretament el gener del 2018, aquest procediment d'execució de la sentència es va posar en marxa. I aleshores és, es torna a tassar, es fa una aparició, per saber quin és l'import exacte de totes aquestes propietats, i aleshores es posen a subhasta. Quan entren a subhasta i les venen, aquests diners ja passen directament al jutjat. Això seria, bàsicament, el que ha passat fins ara. Quants diners s'han recuperat? 12 dels 23 que es van acreditar que havien saquejat. Per tant, ara encara en falten 11 per ser recuperats.
I d'on sortiran aquests 11?
Doncs sortiran de la resta de propietats que encara no s'hagin venut o que tinguin immobilitzades o...
Si encara en queden
Encara en queden, sí. Passa que avui el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, és a dir, el seu departament de premsa, ens ha facilitat aquesta dada en què l'Audiència de Barcelona es felicita, es congratula que 3 anys després han pogut recuperar ja 12 milions d'euros que no van a la justícia, sinó que el que fan és tornar-los a les institucions de les quals van ser saquejades
al Palau.
Pobre gent, el que els estan fent, des de luego. Ells que ho van donar tot, que tu treballes per una institució, lògicament, tens el teu dret a agafar una miqueta, perquè tampoc hi ha el temps, si no té la teva vida, que volques fer una cosa per la gent.
Una miqueta no,
23
acreditats.
I què facturaven?
Sí, home, que li explica el Toni.
Hem de dir, doncs, per quantitats, Fèlix Millet ha tornat... és a dir, que ha tornat, allò que té ja en mans de la justícia, són 6 milions d'euros. Després, Jordi Montull, 1,6 milions.
Fixa't.
3 milions d'euros la dona de Fèlix Millet i les seves filles.
Fixa't.
Val? Que són les hereves, la seva dona va morir. I després, Gemma Montull, que recordeu que al final es va lliurar de la presó, que era la directora financera del Palau, que va arribar a un acord amb la Fiscalia, que al final va rebre una condemna de 4 anys de presó, però no ha entrat mai a la presó, ha tornat ja 800.000 euros.
Fixa't.
Aquestes són les quantitats que, en principi, ens han facilitat, que han tornat.
Això són ganes d'arruïnar una família.
Però Fèlix Millet i Jordi Montull tenen altres processos judicials oberts per haver ocultat que tenien uns béns embargats i dels quals n'han disfrutat, diríem. Per una banda, es considera que Fèlix Millet tenia immobles, igual que Jordi Montull, que durant aquest temps estaven paralitzats, immobilitzats, però que els han llogat. I aleshores, aquestes rendes...
No les han declarat,
no els hi pertocaven, i per tant els han obert una causa judicial. Això va arribar a...
És allò que no en tens prou, no? O sigui, després de tot el que has fet, després de tot el seguit de judicis i de situacions que has viscut... No n'has tingut prou, i segueixes tentant la sort i generant nous conflictes amb la justícia.
Exacte, i això, doncs, Jordi Montull serà jutjat properament per un jutjat on li demanen 2 anys de presó,
imagina't.
2 anys més, per haver ocultat aquests béns.
Imagina't, és ben bé un país que... sempre que estiguen, el que intenta... intentar tirar endavant, com t'ho paguen? Doncs mira, amb impostos, amb presó, i amargar-te la vida, que siguis una rata de cloaca.
A veure, aquestes persones paguen el lloguer, no? És que quan domenes...
Què vols, que s'hi posin ocupes, que estigui buit?
Era, en el cas de Jordi Montull, es considera que va llogar un immoble al desembre del 2019 que estava embargat, que no en podia disfrutar, que no podia posar ni a la venda ni llogar-lo. El va llogar, sembla ser, presumptament, i va cobrar aquell any 31.500 euros, que hem dividit entre 12 mensualitats, no? I et surt a 2.625 euros al mes, per tant, que devia ser un bon pis.
I la labor social que ha fet el senyor Montull de treure una família del carrer i posar-los una vivenda...
Dubto que sigui una família del carrer.
Ja em diràs.
I ara fa un any li van obrir una altra causa a Fèlix Millet, perquè l'any 2014, quan es va fer una escorcolla a casa seva, que de fet en vam parlar aquí en aquest programa, que vam connectar, que havien entrat els Mossos, que després Fèlix Millet li havia comentat...
A Vilassar de Dalt, no?
O a l'Ametlla del Vallès.
A l'Ametlla del Vallès,
que vam estar, entre l'altre jo allà tot el dia.
Sí, ho recordo perfectament.
Sí? Al final vam poder parlar amb Fèlix Millet i ens havia explicat allò que li havien deixat les parets blanques perquè li havien endut tots els quadres. Doncs també havien immobilitzat, és a dir... Van dir, aquestes peces no les pot vendre. Eren peces d'art de col·leccionista 44,
Fixa't.
Algunes com un piano de cua de fusta,
Imagina't.
Un capçal de llit del segle XVIII,
Fixa't.
Uns ullals d'ivori blanc
d'elefant
i desenes figures d'animals, també d'ivori. Doncs sembla ser que quan el jutjat va anar a buscar-les, havien desaparegut.
Però això devia quedar la família familiar.
Però què vol dir? A veure, però...
No, que no les van trobar.
Però es van preguntar on... I què deien ells? Doncs, no sabem on són.
Félix Millet ha dit que no sabia on... Que no, que les van fer allà, van fer un inventari.
Si el Félix Millet ja feia el trilero amb el seu germà amb els caramels, com vols que no ho faci amb segons què?
Bueno, a vegades a tu no et passa que dius ara no sé on t'he deixat la
cremera. Sí, però uns ullals, a veure, és difícil.
Bueno, que dius,
tot que serà el protector que em poso a la nit per no fondre'm els ullals.
És allò que dius, sé que ho tinc.
Això sí que ho puc perdre.
Sé que ho tinc, sé que ho tinc. Ara, a bons...
Sí, bueno, però estem parlant d'uns ullals i...
Bueno, sí, però...
Bueno, però quan tu tens una escasa...
Un piano de cua.
Un piano de cua?
De fusta.
Un piano de cua de fusta també és complet... O sigui, també és difícil.
Perquè a vegades ho fusques i ho tens a davant i no ho veus.
Un piano de cua, sobretot, sí, perquè, estàs... perquè resulta que és una taula d'una mesa camilla.
Vas estabalat i no el trobes.
És un capçal d'un llit del segle XVIII.
Que, sí, també és allò, no el troben.
El de Guerenbell llençar de suc estava corcat.
Sí, sobretot, sí, sí. Bueno, deixem aquest cas, que està en notícia aquesta tarda. I ara fa unes setmanes parlàvem del jugador de rugby australià, que recordem va desaparèixer. Va estar pràcticament... Què van ser? Dos dies, no, Toni?
Dos dies, desaparegut, sí, dos dies.
Que va morir a la sala Apolo de Barcelona. Recordem que l'esportista va venir de vacances a Europa i va morir en caure per un forat de ventilació de la discoteca, que feia 14 metres d'alçada. Doncs bé, jo no sé què passa, però ara ha desaparegut un altre jugador de rugby a la capital catalana. Ell es diu Levi Simon David, és britànic, i el van veure per última vegada el 29 d'octubre en un local de la Rambla. Qui és aquest Levi Simon David? No té res a veure amb el rugby australià, no?
No.
És un company, vull dir, és un altre jugador de rugby.
És un altre jugador, en aquest cas és britànic, que també doncs, se suposa que estava aquí de vacances, i que l'última vegada que el van veure va ser al Old Irish Pub, que hi ha a la Rambla, que és un lloc bastant conegut, i el van veure el dissabte 29 d'octubre. Des d'aleshores, doncs, ningú n'ha sabut res més, i ha estat avui quan el seu antic equip, que es diu Bath United, doncs, ha penjat un tuit a les xarxes informant doncs, de la desaparició del seu excompany. Levi Davis, que a part és una persona bastant coneguda al Regne Unit, perquè havia participat a un concurs de televisió que es diu X Factor, bastant conegut.
Sí. X Factor X, sí,
X Factor X.
Aquí,
doncs,
això, sí, sí.
Doncs el mateix, però sí, sí, sí. Del Regne Unit.
Sí, sí.
X Factor 2019, on va participar formant, en fi, fent parella, sí, sí. Formant un trio de tres jugadors de rugby que cantaven bastant bé. Sí, de fet, sí. Hem recuperat un fragment de l'X Factor perquè veieu com cantava. Home. O com canta Levi Davis.
I a banda de jugador de rugby, artistes.
També és artista, sí, sí, havia participat, ja et dic, a aquest programa Factor X. I què se sap? Doncs hem parlat amb els Mossos d'Esquadra, ens confirmen doncs, que han rebut aquesta informació a les últimes hores, que sabien de la desaparició d'aquest noi aquí a Barcelona, però que formalment no han rebut una denúncia per part de la família, creuen que la rebran a les pròximes hores. Aquesta desaparició doncs, ha generat un cert enrenou al Regne Unit. De fet, el diari The Sun ha recollit una informació, en fi, unes declaracions de la mare de Levi Davis, que simplement deia doncs, que fa dies que no en sabien res, que estan bastant preocupats perquè és el que li pot haver passat, i que a les properes hores doncs, presentaran una denúncia per intentar trobar-lo. Per tant, se li ha perdut la pista a Levi Davis aquí a Barcelona, a l'Irish Pub, el passat 29 d'octubre. Per tant, ara ja fa uns quants dies que...
Tot no passa a Barcelona, jo sí, no sé tot, què passa, tot, però escolta, és que tot
ja
passa...
Trepitja amb merda.
A les Rambles ja deu
ser... Bueno, ja començo a pensar que sí.
Trepitja amb merda. Sí. Home, ja fa temps que t'ho vaig dient i ningú fa cas.
Bé, avui el Toni Muñoz ha pogut parlar amb l'Ismael Molina, el jove que va matar el seu pare durant un brot esquizofrènic, i també amb la seva mare i la seva germana. Què t'ha explicat? I no sé com has pogut parlar amb ell?
Doncs mira, a mi hi ha una cosa que si us explico una mica la intrahistòria de tot això, perquè a vegades l'Ismael Molina el vam poder sentir també en aquest programa i al llarg d'aquestes tres setmanes en el judici que s'ha celebrat a l'Audiència de Barcelona. Recordem que el jurat popular finalment doncs, va exculpar qui era la principal acusada, una noia qui s'acusava d'haver induït a l'Ismael a que acabés matant el seu pare, una noia doncs, que suposadament va manipular-lo mentalment fins a fer que acabés complint la seva ordre de matar el seu pare. Això finalment no es va poder demostrar, el jurat popular doncs, va exculpar aquesta noia, i l'Ismael Molina va considerar doncs, que, tot, bueno, com que havia tingut aquest brot esquizofrènic, doncs el considerava una persona que no podia ser condemnada, sinó perquè simplement no era conscient del que feia. Però a mi hi ha una imatge doncs, que em va bueno, va colpir al llarg d'aquestes setmanes quan he assistit al judici, i és que l'Ismael, malgrat haver matat el seu pare, doncs va estar acompanyat durant totes aquestes sessions de la seva família, de la seva mare, de la seva germana, dels seus amics, que clar, al final la seva mare i la seva germana tenen una doble condició, és a dir, no només són la família de l'Ismael, sinó que també són la dona i la filla del difunt, i per tant a mi aquest suport, doncs, que sempre li havien donat a l'Ismael, és una cosa que em va colpir molt, em va impactar moltíssim, no? I vaig proposar-los de dir, bueno, anem a parlar, m'agradaria parlar sobre això, com heu portat, com us heu enfrontat a aquesta situació. Clar, és una situació brutal, molt dramàtica, no? I van accedir a parlar amb mi, també, per una banda, doncs, estan una mica decebuts pel resultat d'aquest veredicte, no? Perquè al final, simplement, el que acaba passant és que acaben culpant únicament, diguéssim, a l'Ismael, o a la seva malaltia, però és igual, al final l'únic culpable, l'única persona, doncs, que hauria matat...
Sí, sí, qui va materialitzar l'assassina.
Efectivament, i això, doncs, estan una mica decebuts perquè ells consideren, doncs, que l'altra acusada tenia molta més responsabilitat de la que finalment li han atribuït. Jo vaig parlar amb l'Ismael i em va explicar que, clar, ell recorda... Tot això, ell s'ha estat sotmetent a un procés de 3 anys de tractament. Ell va estar primer al centre psiquiàtric de Sant Boi, després ha estat 2 anys i mig a la presó de Brians, concretament al mòdul psiquiàtric, on ha estat acompanyat de molts professionals que l'han ajudat, doncs, a estabilitzar la seva malaltia, a intentar recordar què és el que va passar, a posar ordre entre el que era real i el que no ho era... I finalment, doncs, ell 3 anys després va sortir en llibertat, concretament l'11 de març de l'any 2022, d'aquest any, està amb la seva mare, se sotmet a uns controls periòdics ambulatoris, vull dir que està controlat per professionals, i ell ara mateix és capaç de diferenciar el que era real del que no ho era i recordar, doncs, què és el que va passar en tot aquell temps. Ell, recordem, va acabar amb la vida del seu pare el juny del 2019, suposadament perquè ell complia una mena de missió, ell sí. Es va pensar que formava part d'un grup secret d'agents de Mossos d'Esquadra, i li havien explicat, la seva amiga, doncs, que el seu pare era un mafiós, que posava en perill la seva família i que s'havia d'acabar amb la seva vida. Ell, finalment, doncs, amb aquest brot que se li va desencadenar, va acabar cometent aquest crim. Ell explica, doncs, que en aquell moment, o no té el record de ser ell qui fa, perquè diu, ell, jo sense un brot esquizofrènic no hagués comès mai un crim.
Creo que siento las sensaciones de que no era yo, es decir, exacto, que era como otra persona lo que lo hizo. Pero si luego, es que es mirarte la mano y decir, no, es que la cicatriz la llevas tú, ¿sabes? Y dices, y tienes en tu memoria los recuerdos de todo lo que pasó. Es decir, es un choque entre realidades, porque realmente piensas que no... Obviamente la parte racional está clara, ¿no? Así tú, con un psicótico y tal y cual. Pero la parte emocional cuesta más que lo acepte. Y entonces ahí es donde entra el tema de la culpa. Porque la culpa siempre va a estar ahí.
La culpa siempre va a estar ahí, ¿no? Al final... Hi ha una cosa de l'entrevista que també em va impactar molt, i és sobretot quan ell, jo li pregunto, que arriba un moment quan ell està completament estabilitzat, quan passen uns quants mesos i ell és capaç de diferenciar el que era real del que no ho era, i quan ell se n'adona que ha matat el seu pare, quina sensació va tenir ell, no? I ell m'explica que, clar, que ell en un moment, arriba un moment que se n'adona que ha matat el seu pare, però també que tot allò que ell pensava que era real no ho és. Per exemple, aquella nòvia virtual que ell tenia, no? Recordem, doncs, que la seva amiga durant molts mesos es va fer passar per una altra noia amb qui acaba tenint una relació virtual, i ja, quan, diguéssim, la seva malaltia ja està desencadenada, ja s'ha desfermat, ell fins i tot, doncs, creu, o li fa creure que té 2 fills amb aquesta persona, 2 fills que no ha vist mai, tampoc ha vist mai a la seva nòvia virtual, però ell arriba un moment que és... Ell creu que els té, no? Aleshores, quan li preguntes, hi ha un moment que tu ets conscient d'això, no? Que has matat el teu pare. I diu, sí, sí, que jo he matat el meu pare, però que també, que no tinc una dona, que no tinc fills. I tot això és un xoc per ell.
Ahí son muchas cosas de golpe. O sea, realmente, es un proceso de duelo al final. O varios abiertos a la vez, llámalo como quieras. Pero al final, cuando tú coges, lo primero, pues te das cuenta de que no eres padre, no tienes tu pareja, no tienes tus hijos, para empezar. Luego te das cuenta de que tus amigos no iban en contra tuya. Porque en toda la historia mis amigos eran parte de una mafia y tal, y van en contra de ellos, ¿no? Que luego una persona que tú creías tu hermana, como era Alba, pues no, que no, que te ha traicionado, que no nunca ha sido tu amiga y que realmente lo único que ha hecho ha sido aprovecharse de ti. Lo más importante, que has matado a tu madre y era una persona inocente. Y eso, asimilar todo eso, pues es como, bueno, es un proceso que lleva mucho tiempo.
No, no, clar, és això, és aquest procés que porta l'Ismael durant 3 anys treballant amb psicòlegs, amb psiquiatres, també amb l'ajuda de la seva família, que no l'han abandonat mai. I, clar, també li preguntes a la mare, no? És a dir, com ho han portat tot
això? Sí, és el que t'anava a preguntar. I la mare i la família, com... Perquè, clar, estan els dos, és víctima, i estan al costat de, també de l'acusat, no?
Sí, la mare em va dir una frase, que no podrem escoltar el tall, però que ell al final el que explica és que ella tracta el seu fill com un malalt, no com un assassí.
Yeah.
No? És a dir, al final, ella, sobretot el context en el que ho posa, diu, és que el meu fill estava malalt. I, a part, hi ha un punt més... Ella va... se sent una mica més ressentida, diguéssim, amb com ha acabat el procediment judicial. Perquè aquí hi ha una cosa que és evident. És a dir, quan una persona té una esquizofrènia, no?, i a vegades té deliris, aquests deliris moltes vegades són provocats per la teva pròpia ment. Però en aquest cas, a l'Ismael el deliri no li va provocar la seva pròpia ment, sinó que li va provocar la seva pròpia amiga, que li va fer creure que vivia, que treballava per una unitat de Mossos d'Esquadra, que era falsa, que l'empenyia a fer vigilàncies pel carrer i a buscar cotxes sospitosos quan no existien, o sí que passaven uns cotxes però no eren sospitosos, que li va fer creure que tenia una nòvia que realment era ella. Per tant, tot això va fer creure a la mare que, clar, que el deliri que al final va tenir el seu fill va ser provocat per l'altra persona, que el deliri no era seu, que per tant això es podia haver evitat si aquesta altra noia no hagués actuat d'aquesta manera. Per això ella ens explicava una mica això.
Esta, si algo no hubiese estado y él hubiese tenido algún brote psicótico, hubiese sido un brote psicótico, pero de otra manera. No se hubiese dado tiempo de verle algún signo que tuviese, algún síntoma, pero no por esta parte tan bestia.
Clar, no por esta parte tan bestia, no? Que clar, és a dir, al final... Aquí també passa una cosa, i és que tots, ningú era conscient que aquest noi estava tenint un deliri, no? Perquè, clar, és a dir, els missatges que li enviava aquesta suposada nòvia existien. Els seus pares els veien, els missatges. El que no sabien que era la seva amiga o que era una persona que no existia, suposadament. Però, clar, tothom formava part d'aquest deliri perquè ningú et pot dir, tu estàs inventant. No, però és que aquests missatges són reals. I això és el que fa que aquesta història sigui, en fi, tan singular i tan trista, no? La veritat.
Anem amb un cas que resol els Mossos d'Esquadra, que han detingut dos sospitosos d'un assassinat que va tenir lloc a Hondures. A veure, explica'ns, perquè la investigació estava aturada, però es va reactivar gràcies, en aquest cas, als Mossos. Van rebre informació sobre els sospitosos a través de Facebook. Com va anar la història?
Doncs mira, això és una història en què es demostra a vegades la força de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra tenen un compte a Facebook i allà, el mes de març, van rebre una informació anònima o d'un usuari que deia que hi havia dues persones que havien comès un crim a Hondures que estaven a l'Hospitalet. Un simple comentari així. Aleshores, els Mossos d'Esquadra...
Sí, als Mossos els hi va arribar aquesta informació.
Aquesta informació. Han estat durant tot aquest temps intentant contrastar-la. Finalment l'han contrastat, es van posar en contacte amb la policia d'Hondures, que els hi van dir, efectivament, que s'havia comès un crim, que no tenien ni idea que hi havia els dos sospitosos.
Però el crim s'havia comès a Hondures.
S'havia comès a Tegucigalpa.
I ells estaven aquí.
I ells estaven aquí.
Estaven fugits aquí, a l'Hospitalet.
Sí, sí. I aquesta altra persona va dir, aquestes dues persones que han comès aquest crim... Estan aquí, a l'Hospitalet, concretament al barri de Pubilla Casas. I, per tant, els Mossos comencen a estirar del fil, pregunten a la policia d'Hondures a través d'Interpol si havia passat això, van dir que sí, van dir que no sabien que estaven a territori català, se'ls van posar a buscar i els han trobat. Finalment, el passat 1 de novembre, van detenir aquestes dues persones. Es tracta de dos nois de 22 i 29 anys que haurien comès un crim a Tegucigalpa, haurien clavat un ganivet a un altre home, no s'han explicat els motius del perquè d'aquest crim, quin seria el mòbil del crim, però un cop haurien comès aquest crim, haurien marxat cap a l'Hospitalet, cap a Catalunya.
Tot fa cap aquí,
Catalunya té un pol d'atracció.
Sí, sí, tot.
Que tot va parar tot a Catalunya,
parar aquí.
És curiós.
És que hasta de Tegucigalpa, que dius, com és possible?
No, clar, si van passar els del...
Sí. Mohamed Atta
va passar per Tarragona, tot. Com vol que no vinguin de Tegucigalpa o d'altres llocs?
Que no me'n sé venir. Però va venir la policia d'allà o els van
demanar? No, aquí, els Mossos d'Esquadra. Un ja ingressat a la presó, l'autor material del crim, a l'espera de ser extradit a Hondures.
Tot cap aquí.
Sí, sí.
Ho arrepleguem tot.
Ara. Bueno, ho arrepleguem o mínim.
Menys la loteria ens toca tot aquí.
Sí, bueno, ens toca moltes coses. Bé, avui ho deixarem aquí. Toni Muñoz, moltíssimes, moltíssimes
a
gràcies.
A vosaltres.
Ens hem posat al dia del que deuen i no deuen Montull i Millet.
Els hem de destrossar la vida.
Bueno, també se l'han destrossat ells mateixos.
Vols fer un bé per la cultura i d'allò, i si t'ho paguen.
Va, serà això. Toni Muñoz, repeteixo, moltíssimes gràcies. Fem una pausa i tot seguit continuem i ho fem de celebració perquè hem de celebrar allò amb fanfàrdia, com es mereix l'èxit del patinatge artístic, curiosament, d'on viu el Guillem Estadella, de Cunit.
Versió RAC 1.